fiyatla da.
Comença aquí al món a RAC1 la primera entrevista d'aquesta campanya electoral amb els líders de les formacions catalanes amb representació al Congrés dels Diputats, amb el cap de llista per Barcelona, avui Jorge Fernández Díaz, demà Juan Carlos Quirauta, divendres Francesc Homs, dilluns hi haurà la presència de Meritxell Batet, dimarts la presència de Gabriel Rufián i dimecres, d'aquí una setmana, tancarem amb el líder d'en Comú Podem, Xavier Domènech. Jorge Fernández Díaz, candidat del PP català el 26 de juny i ministre de l'Interior en funcions. Bon dia, moltes gràcies, ministre.
Bon dia, gràcies a vostès.
Li faré unes preguntes que jo crec que la ciutadania, ho hem consensuat amb la redacció del programa, li poden interessar, perquè moltes vegades ens perdem amb la macroeconomia, com en el debat de l'altre dia, o ens perdem en temes que molta gent queda com molt allunyat del que passava. Per tant, escolti, si em pot ser breu amb les respostes, em farà un favor, i si s'ha d'extendre, tampoc passa res. Per exemple, la primera... clar, no, és veritat, li dic perquè en tinc moltes per fer-li. Per exemple, en qui pactaran després del 26J i en qui segur que no pactaran després del 26J?
Mira, clarament, no pactarem amb els partits independentistes, ho dic clarament. No creiem que, en tota sinceritat, no es pot conformar un govern d'Espanya amb els que tenen per objectiu polític doncs trencar la unitat d'Espanya, no? Ni tampoc amb els partits populistes. Per tant, Unidos Podemos, les seves confluències, vull dir, aquestes són per nosaltres, políticament parlant, les línies vermelles. No?
Convergència i Esquerra tampoc.
No, com jo crec que avui Convergència i Esquerra són partits que, per desgràcia, des del meu punt de vista, perquè ho dic perquè sobretot Convergència s'ha de reconèixer, doncs, durant molts anys, ha tingut un paper molt important a efectes de la governabilitat d'Espanya, de la governabilitat de l'Estat, ha tingut un paper determinant al Congrés dels Diputats. I en aquests moments, la veritat és que és irrellevant. I això no és bo ni per Catalunya ni pel conjunt d'Espanya. Però bueno, i Esquerra Republicana també ha tingut un paper important. Recordi els 8 anys de tripartit aquí a Catalunya, que Esquerra Republicana de Catalunya tenia un grup parlamentari de 8 diputats, recordo, a Madrid, com es deia, el secretari general de...
El Puigcercós,
i era una persona molt respectada a Madrid, li dic sincerament, molt respectada personal i políticament, i que tenia un paper, doncs, força important als governs de les dues legislatures del president Rodríguez Zapatero, no? Hores d'ara, per desgràcia, doncs, no tenen aquest paper, ho dic sincerament, no? I, a més, han emergit dues formacions polítiques, com Podemos, etc i tal, i Ciudadanos, que, lògicament, doncs, ocupen aquest partit entre els dos... aquest espai entre els dos tradicionals, Partit Popular i Partit Socialista. En qui pactarem? Bueno, estem en campanya, per tant, ara, lo normal és que digui, perquè, a més, és veritat, que nosaltres anem fins al dia... Fins al dia 26, doncs, el nostre objectiu, la nostra obligació, el nostre deure és pactar amb els ciutadans, intentar aconseguir els ciutadans, no el partit, aconseguir la seva confiança. Ara, a partir d'aquí, ja ho ha dit...
Sois ciutadans sí i la resta no, diríem, no?
Exactament, sí. I en un pacte, lògicament, a concretar, perquè es diu, no, escolti, un pacte a concretar. És a dir, quan diem un pacte a concretar és que diuen, escolti, però govern de coalició, no govern de coalició... Escolta, quan diem, el que fa el senyor Rajoy és no posar un contracte d'adhesió. I, per tant, quan diu pactar... Pactar vol dir pactar, escolti'm, i això vol dir que després el que pactem es pot gestionar mitjançant un govern de coalició o un pacte de legislatura. S'ha de negociar i es pacta. Durada de la legislatura. Legislatura sencera, 4 anys, o legislatura més limitada i el que sigui necessari per fer les reformes que s'hagin pactat. Parlem-ne.
Fins i tot, com s'ha plantejat algunes vegades amb ajuntaments, de repartir-se a la presidència? És a dir, 2 anys un partit...
Jo penso que, sincerament... Això no és possible. Bueno, no és possible. No és imaginable. Va. Sobretot...
Si Rajoy guanyés, Rajoy sempre serà el... És a dir, si hi ha un acord per la governabilitat d'Espanya amb el PP al davant perquè guanyar les eleccions, sempre en Mariano Rajoy?
Jo fa un moment, fora de micròfon, estàvem parlant del cas d'Itàlia, per Itàlia és Itàlia, jo admiro per moltes coses a Itàlia, no? Entre altres coses, bé, per moltes, no? Però bueno, des del punt de vista polític, estava comentant que en aquesta legislatura jo he conegut, com tothom, a 3 primers ministres, Mario Monti, Enrico Letta i ara Matteo Renzi. Cap dels 3 ha passat per les urnes. cap dels tres ha estat elegit primer ministre a les urnes. Bé, això pot passar a Itàlia, que té coses boníssimes, però que és Itàlia. Aquest país, Espanya, doncs jo crec que, sincerament, aquestes operacions de laboratori o de despatxos, no. Formalment, Espanya és una monarquia parlamentària, és evident, però les eleccions tenen un caire molt presidencialista, són els líders dels partits, i després, és investit un candidat a la presidència del govern pel Congrés dels Diputats, per tant, lo normal és que sigui el líder del partit que ha guanyat les eleccions el que, si s'escau, doncs sigui el president del govern. Sempre ha passat així des de l'aprovació de la Constitució, Adolfo Suárez, després Felipe González, després José María Aznar, després Rodrigo Zapatero, després Mariano Rajoy. Vull dir, la normalitat és que qui guanya les eleccions, doncs sigui el que presideixi el partit, mitjançant els pactes que calguin, no? Però posar com a conclusió, escolta'm, demano el seu cap, jo crec que això... a més, a mi em sembla clarament antidemocràtic, perquè, clar, si el que guanya les eleccions ha de retirar-se, els que perden, què ha de passar amb ells?
Anem a temes que també són de la seva competència, en aquest cas com a ministre. Després de l'atemptat de diumenge a Orlando, podem estar tranquils aquí?
A Orlando i ahir a França, eh?
Sí, ahir a França.
Ahir va ser una cosa molt seriosa. Jo he parlat amb el meu col·lega, el ministre d'Interior, Bernard Casnef, que és molt bon amic meu, un gran ministre, una gran persona, i va ser un atemptat horrorós d'un lloc solitari, no?, que va assassinar a un comandant de la Policia Nacional, va segrestar la seva dona i el seu fill, i després en el pis va, no sé com es diu, degollar, no?
Sí, va tallar el coll. Sí.
Va tallar el coll a la seva dona davant del seu fill, no? I després ho va gravar amb el mòbil, no? Una cosa terrible.
Això no són ordres de ningú, és a dir, això hi ha gent que actua...
Bueno, jocs, i a Orlando, ho dic perquè a Orlando també sabem que ha estat un lloc solitari, no? Lo rellevant des del punt de vista policial i d'intel·ligència és que ha estat en la mateixa pàgina web del Daesh, en la mateixa, que s'ha reivindicat tant un atemptat al d'Orlando com el de França d'abans d'ahir, no? D'abans d'ahir, aquell que estem comentant, no? El joc solitari... Està passant una cosa, i és que la coalició anti-Daesh en aquests moments està colpejant molt durament el Daesh en el territori de la seva influència i en l'autoanomenat estat islàmic, no? A Síria, Iraq, i l'expansió que estaven tenint i que tenen encara, doncs, a Líbia, no? I bé, a mesura que se senten més acorralats, doncs, tenen els jocs solitaris, és una mena de quinta columna que hi ha a les societats occidentals, doncs són els seus activistes, i tenen necessitat de demostrar que malgrat que militarment els que estan anant molt malament, doncs encara tenen capacitat de fer mal, no? I bé, hem de tenir present que la radicalització d'aquestes persones es fa a través de les xarxes socials, que les xarxes socials es utilitza el Daesh i les diferents franquícies de l'Al-Qaeda, però sobretot el Daesh, amb una professionalitat digna de millor causa, que el temps de radicalització cada vegada és més curt i que, per tant, quan ara estem en el Ramadan, des del 6 de juny fins al 6 de juliol, ja ha fet una crida a Bukhab al-Baghdadi, no?, el portaveu del califat, no?, autoanomenat califat, no?, ha fet una crida a que, sobretot durant el període del Ramadan, doncs la guerra contra els infidels fos més agressiva, no?
I... Per tant, si habitualment ja estem en perill, ara encara més.
Bueno, jo haig de dir que des del 26 de juny de l'any passat a Espanya ens trobem en alerta 4, com més conegut, no? Què significa, què equival a alerta 4? Equival a un risc elevat, literalment elevat, d'atemptat terrorista, no? Això es correspon també amb el que hem fet, eh? Jo vull recordar que des de l'any passat fins ara s'han explotat 58 operacions i que han afectat a 130 persones que han estat detingudes pels serveis espanyols i que estan a disposició judicial i que la immensa majoria d'ells són en presó preventiva. I diré més, perquè crec que és una dada molt, perdó, molt significativa. Tenim a l'Audiència Nacional judicialitzades 200 investigacions que afecten a terrorisme jihadista i que es corresponen amb aproximadament 400 persones aquí a Espanya. Nosaltres. O sigui que, vostè em pregunta, podem estar tranquils? Podem estar tranquils? Si per estar tranquils entenem, escolti, no hem de canviar la nostra vida quotidiana, la nostra agenda personal, la nostra agenda social, no la tenim que canviar. Entre altres coses, perquè això seria donar-los la primera victòria. Però a més, perquè no hi ha motius objectius per això, perquè la nostra feina és treballar perquè el que volen fer aquestes persones no la facin. I és a dir que, malgrat que no hi ha seguretat al 100%, no? I risc zero no existeix, sí que podem tenir confiança en que es treballa i es fa amb una gran professionalitat tot el que s'ha de fer per garantir la seguretat de la gent.
A Catalunya hem tingut algun atemptat molt a tocar?
Sí. Sí. I a la resta d'Espanya també.
A Catalunya quan va ser?
Bueno, fa l'any passat. L'any passat... Però bueno, jo no vull entrar en detalls, no perquè tal, sinó perquè tampoc vull crear...
Bueno, per saber el risc que vam tenir, és
sí,
a dir...
No, però, bueno,
va ser aquell atemptat que es va dir a la plaça de Catalunya, sí, de Barcelona?
Sí, sí. Hi ha graus, quan s'exploten operacions i es detenen persones, siguin jocs solitaris, siguin xarxes de radicalització, captació, adoctrinament, recluta, etc., siguin xarxes de tipus de suport logístic al Daesh, que hem desmantellat una de les més importants d'Europa, no? Estan, en definitiva, dintre d'una organització que en el moment que considera més oportú, doncs dona l'ordre d'actuar. I, per tant, en les operacions que hem fet, s'haguessin, d'una manera o d'altra, abans o després, actualitzat en un atemptat terrorista, sens dubte. I, per tant, amb diferent grau de maduració, totes les operacions, abans o després, haurien contribuït amb més intensitat o menys intensitat amb un atemptat terrorista.
Permeti-me, aquest atemptat que deia que va estar molt a prop aquí a Catalunya, a Barcelona concretament, es va aconseguir aturar perquè es van detenir les persones quan tocaven, perquè va haver una bona col·laboració entre la policia i els Mossos. Em pot explicar com es va resoldre?
Bueno, aquí va haver una bona col·laboració, de manera molt especial la intel·ligència la va portar al Centre Nacional d'Intel·ligència. Ara s'està parlant i la van executar concretament aquella operació dels Mossos, però hi ha hagut altres, una de Policia Nacional i una altra de Guàrdia Civil, entre altres, que també està tenint un grau de maduració, diguem-ne que elevada, no? Però això ha passat aquí a Catalunya, ha passat a Madrid i ha passat a Ceuta i Melilla, i també en alguna localitat del Llevant espanyol.
Per quan parlem de... Perquè la gent ho pugui entendre, quan parlem de risc elevat, estem parlant de que en el cas de Barcelona, per exemple, o el de Madrid, però per situar-ho aquí la gent que ens escolta, el cas de Barcelona era tan imminent que podria haver estat l'atemptat d'avui per demà?
Bueno, hauria pogut ser en qualsevol moment. En el moment que ells consideressin ja més... és a dir, quan un adopta la decisió d'actuar, és qüestió de decidir, escolta, el moment més ara, perquè ja té identificats els objectius, té els mitjans per poder, doncs, cometre l'atemptat, i per tant, simplement depèn de les circumstàncies que en un moment o altre es consideren les més adients, perquè a diferència del terrorisme, per exemple, d'ETA, no? Aquestes que no cometien cap ni un atemptat, si no tenien garantitzada prèviament la seva sortida i per tant, no estava en risc la seva vida, aquests, com sabem, bueno, s'immolen.
Sí, sí.
I si s'immolen, doncs més uries els esperen al paradís.
Permeti'm, però aquí tenim llops solitaris? Els hi consta que a Espanya i a Catalunya hi ha llops solitaris?
Evident.
Sí. Per què ataquen ara tant França?
Bueno, a França ataquen... A França hi ha un problema... El que passa és que a mi parlar d'altres països és molt delicat, no? Però jo no puc oblidar que sóc el ministre d'Interior en funcions, no? Home, en aquest moment, ja no em remeto abans, perquè, esclar, jo vull recordar que l'any passat va començar amb els atacs a Charlie Hebdo. Nosaltres vam acabar l'any 2014 amb nivell d'alerta 2. El mes de gener, després de l'atemptat a Charlie Hebdo i els dies subsegüents, el supermercat Kosher i tot això, vàrem activar el 3... el 26 de juny al 4, però miri després el que ha passat a França, el 13 de novembre, no? L'atemptat que va finalitzar a la sala de festes Bataclan el 22 de març passat a Bèlgica, no? El que han passat diversos atemptats, com els d'abans d'ahir a França també, de jocs solitaris, però sent president de la República, de Sarkozy, també s'havia produït un atemptat d'un joc solitari, però que va, no sé si se'n recorda vostè, no me'n recordo ara com es deia el terrorista, no? Però que va amb un Kalashnikov, va anar matant durant uns quants dies, va ser, i encara no era François Hollande, el president de la República, no? Vull dir que era el govern anterior, no? Per tant, França té ja una certa trista experiència d'atemptats terroristes, menys complexes, i hi ha atemptats clarament complexes com van ser els del dia 13 de novembre, no? I bueno, ara s'està intensificant l'agressió contra França, perquè França s'ha implicat de manera molt clara i molt directa en la guerra contra militar, en l'actuació militar contra el Daesh.
Aquests últims dies deia que és curiós que després de l'atemptat d'Orlando, qui ha gestionat millor o qui s'ha apropiat de l'atemptat, que és un atemptat contra un local amb 50 morts gais, ha estat precisament un personatge com Donald Trump, en lloc d'apropiar-s'ho més, diríem, la moderació, com seria el cas de Hillary Clinton. I per això li pregunto...
Però creu que està convençut que és així, com diu?
El que
s'ha apropiat políticament és Donald Trump.
Jo crec que Donald Trump està fent una gestió de la situació de l'atemptat molt millor que Hillary Clinton. Per això li preguntava a vostè qui prefereix, Hillary Clinton o Donald Trump?
Home, la veritat és Donald Trump en absolut, no? I Hillary Clinton... La veritat és que, home, si has de triar entre Hillary Clinton i Donald Trump, segurament m'inclino per Hillary Clinton, no? Però jo veig que no està aixecant especial entusiasme als Estats Units. Vull dir, davant d'un Donald Trump, la veritat és que el dia demòcrata hauria d'arrasar, no? Hauria d'arrasar, i no és així, no? Però, clar, el president Obama el que està posant l'èmfasi és en la llibertat per poder comprar armes, no? I armes llargues com les que, per exemple, aquest terrorista va utilitzar contra aquesta discoteca, no? Però jo, i és el que ha posat en el centre del debat, des del meu punt de vista, no? El president Obama, molt adequadament, no? Ja sabem que la segona esmena de la Constitució hi forma part de la història dels Estats Units, això de la llibertat de tenir armes i tot això, i és molt difícil. L'associació del rifle als Estats Units és un lobby d'una fortalesa extraordinària, no? I lluitar contra això, doncs, és molt complicat, perquè està molt, repeteixo, en la cultura nord-americana, i fins al punt de que la segona esmena de la Constitució nord-americana, 1776, és la llibertat dels ciutadans nord-americans per comprar i tenir armes.
No, imagini's què passaria aquí si hi hagués un candidat que hagués dit, vostè, o qui fos, digués, no, s'acceptarà que a partir d'ara el que haurien de fomentar és que a les escoles hi hagi armes per combatre els...
És inconcebible. Ara, jo dic que tinc la sensació de que davant d'aquest terrible atemptat, no?, que és un atemptat que, com ara diu el president Obama, és un atemptat perquè ell va parlar de terror i d'odi, no ens enganyem, perquè el que és evident és que no va ser aquesta discoteca i en aquesta jornada per casualitat, no era un objectiu qualsevol, no?, estava elegit, i per tant ell va parlar en el seu comunicat quan va comparèixer davant dels nord-americans a través de la televisió, el president Obama, parlant d'un acte de terror i d'odi, no? En aquest cas es dona la confluència, home, l'odi és implícit de tota mena de terrorisme, no? Però aquest és per especificar i singularitzar l'objectiu que havia agafat el terrorista, no? Però, bueno, jo crec que en tot cas que obre novament aquest debat que es tancarà sense cap solució, parlo dels Estats Units.
Sí, el d'Orlando, no? Sí.
No tinc clar que pugui beneficiar en aquests moments a Trump, no, aquest atemptat. No ho tinc clar.
Canviant de tema, vostè com hauria solucionat el conflicte, el desallotjament d'aquest banc expropiat del barri de Gràcia de Barcelona?
Home, és evident que no és una situació fàcil de gestionar, però bueno, aquí no estem a la vida, i sobretot en segons quines responsabilitats, per gestionar situacions còmodes, no? Jo el que haig de dir és que va ser una decisió del jutge, i per tant que la policia actuava com a policia judicial. Un jutge va acordar aquesta feina, no? aquesta acció, i per tant el que has de fer és l'operatiu, i això saben els operatius, no? L'operatiu adequat per complir i fer executiva una decisió judicial. Vivim en un país que és un estat democràtic i de dret, afortunadament. Un dels principis fonamentals dels estats de dret és la separació de poders. Si un poder independent, com és el poder judicial, dona l'ordre de que s'executi aquest desnonament, doncs s'ha de fer. I el que han de fer les forces policials, que actuen com a policia judicial, és operativament, davant de la complexitat de la acció, doncs fer l'operatiu escaient. I els seus mandos polítics i els seus responsables polítics donar-los el suport necessari davant d'una situació tan complexa com aquest. El que no pots perdre... Permeti'm, perdona, que no pots perdre és l'autoritat. I jo crec que aquí partim de la base d'un precedent molt negatiu, que va ser el de Can Vies. És a dir, si un alcalde decideix que perquè, bueno, canvies. Estava sobre una infraestructura, bueno, un solar municipal, no? I que s'havia de fer la desocupació. Escolti, vostè s'ho pensa abans, però un cop ha donat l'ordre, el que no pot fer és quedar-se a meitat de camí. Perquè aquest, per què? Perquè hi ha violència enfront. Home, la violència legítima únicament la té l'autoritat legítima investida d'aquesta autoritat. És el poder legítim de l'Estat o de l'autoritat en cadascun dels moments, no? Si et quedes a mig camí, t'han guanyat. T'han guanyat. I ahir va guanyar la violència, no? I després ens vàrem enterar més que per evitar un segon incident...
Es va pagar un lloguer.
Va pagar el lloguer. Bueno, a partir d'aquí, clar, deixes, en aquest cas, deixes a les forces de seguretat i parlant concretament dels Mossos d'Esquadra, deixes d'alguna manera els Mossos d'Esquadra al peu dels cavalls perquè no tenen el suport de les autoritats polítiques que els han de donar el suport adequat. Ara hem conegut ara. Em permet una maldat. Després de que la CUP no retirés l'esmena a la totalitat del projecte de llei de pressupostos, ens hem adonat bé el detall del que va passar, no? I els Mossos d'Esquadra ferits, els que van ser identificats, etcètera, etcètera, no? Curiosament, estaven embargats aquestes dades fins que no es va tancar la negociació.
I quines dades eren?
Eh?
Quines dades eren?
Quines dades eren? Jo crec recordar que eren com 39 però, Mossos d'Esquadra ferits.
Però no està insinuant, està dient que va haver un...
Jo el que dic és que mentre, tots sabem, projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, esmena la totalitat de la força política que teòricament havia de donar sostenibilitat i garantitzar la governabilitat del govern de la Generalitat.
La llei de pressupostos.
No? Bé, durant diversos dies, crec que 9 dies, es va estar negociant amb la CUP perquè retirés aquesta esmena a la totalitat, perquè, clar, un govern que no pot aprovar els pressupostos...
I després surten les dades,
no?
I això creu que, per tant, estem parlant que, segons vostè, es va amagar informació fins que no hi hagués el resultat de...
És públic i notori que la CUP estava donant suport als ocupes, sí o no? Hi havia regidors de la CUP per allà.
Sí. D'acord.
Mentrestant, o sigui, dirigents polítics de la CUP, mentre els Mossos d'Esquadra estaven davant d'una situació tan complexa i tan difícil com aquesta, estaven donant suport físic i polític als ocupes. Una cosa absolutament, impensable, no? Impensable, eh? Bé, finalitzen aquestes negociacions amb la CUP sense acord, es manté l'esmena a la totalitat, no s'aprova la tramitació de pressupostos. Surten les dades de balance de daños, no? Jo dic simplement que ha passat això. A partir d'aquí, que cadascú...
Vostè està insinuant que aquí hi havia un pacte entre la CUP i el govern de la Generalitat per no treure aquestes dades.
Jo no parlo de pacte. Jo dic que les dades objectives són aquestes. Les conclusions cadascú. Però jo afirmo que tan cert és que hi havia dirigents de la CUP, perquè és públic i notori, donant suport de tota mena als ocupes.
I però els és gros això que està dient, ministre.
No, és gros. El gros és el que està passant.
Dic que és gros perquè està llançant una acusació sense haver-hi proves.
Jo estic parlant de fets i dic que cadascú interpreti els fets com vulgui.
Vostè, ministre, creu que va haver-hi pacte o acord?
No, el que dic és que els antisistemes no poden governar el sistema.
Això és una opinió, però sobre el que estava dient vostè, creu que va haver-hi un acord o no?
Jo dic... Fet primer, perquè, esclar, jo parlo d'un silogisme, i a les conclusions cadascú que les tregui. Perquè si em diu vostè té proves? No les tinc, però escolta, tampoc. Però allò de verde, blanco i en botella, ja està, no?
Però vostè creu això?
Home, no és que ho cregui, estic absolutament convençut. Jo dono una opinió personal i política, estem en campanya electoral, i tinc el dret i el deure, com a candidat per Barcelona, a dir que una cosa com aquesta no es pot produir. No es pot produir. I he contestat això perquè vostè m'ha preguntat com hauria gestionat el conflicte de la desocupació d'aquest local al barri de Gràcia.
Ja, però els Mossos, per exemple, cada dia donaven les dades que hi havia de ferits i tot plegat.
No els donaven.
Sí?
No els donaven. No, els donaven. 39 ferits?
No, anaven dient cada dia, deien, però avui hi ha hagut dos ferits.
No, però quedi clar, que jo no estic acusant tot el contrari als Mossos d'Esquadra, eh? No, tot el contrari.
La política.
No, tot el contrari. Els Mossos d'Esquadra compleixen ordres, eh? Mm. I el que dic és que tu no pots estar alhora simultàniament tenint un conflicte tan greu com el que tenim al barri de Gràcia, que complint una ordre judicial, els Mossos d'Esquadra actuant com a policia judicial van a fer una operació molt delicada i molt complexa, que es troben que un partit polític que és el que està donant teòricament suport al govern de la Generalitat està donant suport als ocupes. Aquesta contradicció no es sosté, eh? No es manté, no es pot mantenir. I les contradiccions, al final, doncs, tenen preu. Això és el que dic.
Malgrat que vostè no estigui d'acord, és delicte, no està d'acord amb l'estelada, és delicte entrar una estelada en un camp de futbol?
No, delicte no.
Va. És sancionable?
Bueno, per la UEFA és sancionable, no?
Per vostè ho ha de ser, creu?
No, aviam...
Li diré d'una altra manera, és sancionable entrar una estelada en un estadi i, en canvi, no hi ha cap sanció exemplar després dels incidents de l'Eurocopa que hem vist?
No, aviam, vostè me'n diu, és delicte? No, no és delicte. És sancionable? En principi, no. Ara, és que si vostè em diu també si és sancionable, doncs, un altre emblema o un altre, en fi, un altre element, no? Mm. És sancionable tot allò que, d'acord amb la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia en l'esport, pugui provocar això, eh? Per tant, si em diu vostè, si vostè em pregunta, jo li dic, en condicions normals no hauria de ser sancionable. Què passa ara? És la UEFA la que està sancionant el Barça pel tema de les estelades. Què és el que passa? Que la UEFA el que vol, i això és opinable, però és el que vol la UEFA, és allunyar, diguem-ne, la divisió política i el conflicte polític del que ha de ser un esdeveniment estrictament esportiu, no? I a partir d'aquí, doncs, actua la UEFA. Per mi, no és sancionable. No és sancionable, llevat de que en un context molt puntual i molt determinat, en un context molt determinat, digués, escolta, si vostè porta això, però li diria el mateix pel sentit contrari. Imagini's vostè que anessin també altres amb banderes preconstitucionals o del tema de tipus...
La comparació no és la mateixa, eh?
No, perdoni. L'estelada no és la bandera de Catalunya.
No, referència, per entrar en aquest debat, ara, però no estem parlant d'un règim totalitari, és a dir, l'altre ho
sé.
Estem parlant d'altra cosa.
Jo parlo... Si vol, la bandera republicana, no. Però són banderes oficials? No. El que dic és que no són banderes oficials. Bueno, jo el que dic és que la bandera Falange no és una... És un partit que està en el registre d'associacions polítiques.
I es presenta
a les eleccions. Pues, imagina, és vostè que anessin un grup de persones amb banderes a la Falange, per no entrar en debats que no vull entrar, perquè a més tampoc és...
Jo crec que no són comparables, però és igual.
Però parlo ja en un context concret i determinat. Si vostè em pregunta en caràcter general, jo li dic que no.
Evident.
No. Ara, parlem, però l'aplicació de la llei s'ha de fer, lògicament, també tenint molt en compte el context, no? Un context en el que veiéssim, doncs, que es poden produir conflictes i que van allà uns amb les banderes de Falange, per exemple, i els altres, tal, per prevenció, no perquè sigui delicte i tal, però sinó per una mera prudència, que sempre és bona dir, escolti, evitem, perquè qui evita l'ocasió evita el perill, no? Però no perquè sigui delictiva, ni perquè sigui amb caràcter general il·legal, sinó perquè la utilització seva en aquelles concretes circumstàncies pot donar una cosa, pot donar lloc a una cosa que ningú no volem, que és que hi hagi violència, m'explico. De la mateixa manera...
Vostè s'explica per què aquests incidents ara a l'Eurocopa?
És cert que sempre
hi ha hagut hooligans, és veritat que sempre hi ha hagut incidents, no, però d'aquesta magnitud...
Jo li diré la meva opinió, no? El que passa és que, home, jo crec que s'ha pensat sobretot davant de la... I, bueno, el que ha passat abans d'ahir ho confirma d'alguna manera, no? França està en un estat d'emergència per el que fa al terrorisme jihadista, no? És un objectiu de primer nivell. Pensem que l'atemptat del 13 de novembre, que va començar a l'estat de França i després va acabar a la sala de festes Bataclan, bueno, el primer partit de l'Eurocopa començava a l'estat de França. Sí. Per tant, hem de posar-nos... I crec que el dispositiu s'ha pensat sobretot pensant en la eventualitat d'un atemptat terrorista i, per tant, d'evitar-ho, no? I perquè és menys comprensible, des del meu punt de vista, com podien entrar les bengales que hem vist a dintre del camp i tal, no? Però, bueno, jo el que dic és que jo crec que vostè ho entendrà, no? Que per una elemental prudència, jo prefereixo no comentar ni entrar en detalls respecte de l'operatiu i tal, d'un país com a França...
Li diré d'una altra manera, un dels pitjors càrrecs que hi ha en aquests moments a Europa és ser ministre de l'Interior francès?
Sens dubte. pitjors en el sentit de
responsabilitat. Sí, sí, de responsabilitat.
De veritat, sens dubte. No tinc cap mena de dubte d'això.
Seguim canviant, però absolut...
En general, dels ministres de l'Interior.
Sí,
em passa una cosa, quan jo vaig arribar al càrrec...
I vol repetir.
No, jo no dic que vulgui.
No, li pregunto, li vol repetir?
No, és que ni m'ho plantejo, sincerament, ni m'ho plantejo.
Li ha demanat Mariano Rajoy que...
No, Mariano Rajoy, que el coneix, i jo crec que el conec una mica, doncs Mariano Rajoy t'enteres 24 hores abans de la decisió.
Li agradaria tornar-ho a ser? Li pregunto així.
Mire, prefereixo no contestar perquè estic entre dos...
Entre el sí o el no.
No, perquè jo porto gairebé ja quatre anys i mig, pràcticament, no? Perquè estàs... els mesos estàs en funcions, li asseguro una cosa, estàs en funcions però has de funcionar, eh? O sigui que el Ministeri d'Interior funciona les 24 hores del dia, no? Dit això, jo les he dit que, mira, quan vaig arribar a la Unió Europea, no? Reunions de ministres d'Interior tenim ara contínuament amb el tema del drama dels refugiats, la immigració regular, el terrorisme jihadista, bé, estem contínuament reunint-se. Uh-huh. Dels 32 ministres de l'Interior, 28 de la Unió Europea, uh-huh, més 4 de l'espai Schengen, que són Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa, que també participen en moltes d'aquestes reunions, i conegut, per tant, a ministres de 32 països, més comissari, no? Uh-huh. Només quedem, des del principi, dos. La ministra britànica, Theresa May, i un servidor de vostè. Uh-huh. O sigui que sóc el vice-degà. Això vol dir, i he conegut països, que ja és el quart o cinquè ministre d'Interior que conec. Després de França he conegut 3, d'Alemanya he conegut 2, d'Itàlia he conegut 2, de Portugal he conegut 4, i així puc continuar, no?
Hi ha gent, ministre, que ens han caigut moltes crítiques, però que ens hem posicionat a favor d'eliminar segons quins elements. Per exemple, burques o niqabs. Vostè està a favor de com ha passat en les diferents ciutats d'Espanya no governades precisament pel Partit Popular d'eliminar?
El burca, sí, jo crec que afecta a la dignitat de la dona, sincerament. Ja el niqab no... Jo crec que hi ha aquí el dret a la llibertat religiosa. El que s'ha de garantitzar és la identificació i evitar l'anonimat, no? En caràcter general, Però el burca jo crec que afecta la dignitat de la dona, ho dic sincerament. Però un problema de dignitat. L'altre nicapi crec que és diferent.
Tenim un problema a Catalunya molt greu, com vostè sap, que és el tema dels trens. Tenim Rodalia Renfe, que és un desastre, Adif, que està fent... Bueno, digue'ls avui a la gent que estan anant cada dia, hi ha problemes a Rodalia Renfe. Què farà per evitar, si governa Mariano Rajoy, els retards, incidències... que afecten a tota la gent que agafa cada matí a Catalunya a la xarxa de Rodalies?
Home, hi ha una variable que vostè coneix, amic Basté, que és el robatori del coure. Fins que no van posar en el primer nivell d'actualitat el que és una realitat, que és les màfies que actuen arreu del món, pel que fa al robatori del coure.
El problema de Rodalies és el robatori del coure?
Un dels elements fonamentals, però no tingui cap mena de dubte vostè d'això. Li dic amb absoluta convicció
i no creu que tenim unes línies que són de l'època del Pleistocè?
Home, segurament jo no crec això. Jo no ho crec. I sí que dic que la immensa majoria d'averies i de retards i tot això que vostè comenta han tingut com a causa, home, jo no tinc ara la dada...
Sí, però escolti, conflictivitat laboral, manca d'inversions...
Manca d'inversions...
Incorporació dels retards als horaris...
Sí, però jo dic que, home, robatoris de coure s'han produït moltíssims. I en màfies, bueno, i ara haig de dir que ara... En les darreres setmanes s'han produït algunes operacions molt, molt importants a Catalunya també contra màfies i organitzacions criminals que actuen robant coure. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenim una estratègia nacional contra el robatori de coure perquè és un dels problemes més greus que tenim i que afecten, lògicament, a infraestructures de transport d'electricitat, de distribució d'electricitat i d'infraestructures com les ferroviàries. I això afecta a moltíssima gent. Hem modificat el Codi Penal perquè les penes no estiguin en funció del valor estricte del coure, en aquest cas, sinó del dany que causen, perquè afecten a milers i milers de persones que es veuen afectats en la seva vida quotidiana, no? Però li diré una cosa més. Jo abans li parlava de que tenim les reunions de ministres a l'interior contínuament. Li puc dir una cosa. El robatori del coure està en l'agenda mundial i europea dels ministres de l'Interior. Ho dic perquè se n'adona.
Crec que això pot ser un tema, però n'hi ha molts.
No, segurament hi ha una multiplicitat de causes, però dic que no oblidi vostè això, perquè fixi's el que li estic dient, Basté. En l'agenda dels ministres de l'Interior del món i de la Unió Europea el robatori i el coure és present. I és present de manera molt significativa. Mm. O sigui que no estem parlant d'una cosa local i transitòria. No, 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 és un problema greu. I que tots som conscients de les màfies criminals. És una, forma, és una de les estructures de crim organitzat que més, més arrelades estan en el conjunt del territori.
I, jo li demanaria que la gent ahir, del futur...
Ahir va estar aquí la ministra de Foment en funcions, sí, i va signar amb el conseller del RAM també i l'autoritat portuària i Adif i tal, van signar un conveni precisament per garantir l'accés ferroviari al port de Barcelona, amb una inversió per part del Ministeri de Foment de 150 milions d'euros.
Sí, però jo li diré una altra cosa. La gent del govern d'Espanya, a les pròximes legislatures, si governa el PP, li demanaria que posés sobre la taula allò que ja va sortir publicat fa uns dies al diari Ara, que era el tema de l'Adif. Adif havia d'invertir 113 milions d'euros i en va invertir finalment 31 milions. Jo crec que això del coure és molt important, però la falta d'inversions és importantíssima. Bueno, jo no sé si té això més incidència que el coure o no, però que és evident.
No, no, li puc assegurar que té més incidència el coure.
Que les inversions d'Adif?
S'ha d'invertir el que s'ha d'invertir, però li dic una cosa, tu pots invertir tot el que vulguis, que tot estigui perfecte, que no hi hagi cap vaga, que les rodalies, la infraestructura ferroviària estigui magnífica, però et fan un robatori de coure i es col·lapsa la xarxa. I això està passant contínuament, però no només a Catalunya, està passant a tot el món. I repeteixo, en infraestructures ferroviàries i en infraestructures elèctriques. Per què? Perquè són les que amb més intensitat utilitzen el coure. I de pel·li dic una cosa, per exemple, no m'ha prou preguntat, li dic jo, el corredor del Mediterrani, no? Per exemple, que és una infraestructura fonamental pel present i el futur de l'economia catalana i de l'economia espanyola. Bé, quan nosaltres vam arribar al govern, teníem un PowerPoint. Del corredor del Mediterrani hi havia un PowerPoint. Li puc dir que els 5 pressupostos que hem fet, 2012, 13, 14, 15 i 16, que l'estem executant, malgrat que estem en funcions, però com la llei de pressupostos es va aprovar prudentment abans que fos dissoltes les cordes l'octubre passat, s'han invertit ja més de 6.237 milions d'euros i s'estan executant en aquests moments en divers grau d'avenç, no? els diferents trams perquè el corredor del Mediterrani, que és una xarxa fonamental per a l'economia catalana, en particular l'economia espanyola en general, estigui el més aviat possible en funcionament.
Li he comentat que ens estem passant del temps, però és que tinc encara, em sembla molt interessant algunes de les coses que... No, però per exemple, aquesta setmana els problemes que ens diuen que des de Rodalies és per conflictivitat laboral.
Hi ha conflicte.
Vaga ahir, vaga demà, però molta gent es queixa de que avui hi ha una vaga de zel.
És veritat que hi ha conflictivitat laboral.
Per tant, jo li preguntaré, és que ve per preguntar-li una altra cosa, s'hauria de canviar el dret a vaga o modificar-lo per vostè?
Aquest és un debat que porta molts anys i al final tots, no sé si amb èxit o no èxit, hem apostat per l'autoregulació dels sindicats, però el respecte als serveis mínims és fonamental. I si no respecte als serveis mínims, i no vull entrar en els motius d'aquesta vaga, que els conec, però no vull entrar en aquests moments.
Ui!
No vull entrar perquè jo no sóc a més el ministre de Foment, no sóc el ministre del RAM, però haig de dir que hi ha vagues que són més explicables, ja no entro tal, i a més el dret de vaga és un dret constitucional, per tant que quedi molt clar, no? Però hi ha vagues que, com passa sempre, no? Hi ha vagues que vostè i tothom podem entendre més que altres. No?
Coneixent no? aquestes dades que vostè ens explicarà, li sembla incomprensible aquesta vaga?
Diguem-ne que és una vaga no la més comprensible, precisament.
Val. Acabo amb una pregunta. Va sortir una persona que vostè coneix des de fa molts anys, sap vostè que estava molt indignada quan va sortir tot el que va sortir del tema dels diners a Suïssa, que és l'exalcalde, l'anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Vostè creu que Xavier Trias i Artur Mas tenen diners a Suïssa?
Jo no sóc aquí per dir-ho. Simplement dic que el senyor Xavier Trias, fent ús del dret que té, quan va sortir aquesta informació, va presentar una querella criminal davant d'un jutjat de Madrid, i aquest jutjat de Madrid, aquesta querella, a instàncies de la Fiscalia, que va considerar, consta en autos, no?, que havia veracitat en la informació que es va publicar, va arxivar la denúncia, ell va recórrer, i en aquests moments, doncs, s'està substanciant aquesta querella davant d'un jutjat de Madrid, no? I, per tant, jo em remeto al que decideixi...
Però vostè ho creu, coneixent-lo?
No, però és que jo no...
I Artur Mas?
El mateix dic d'això. És a dir, miri, jo, com a ministre d'Interior, tot ministre d'Interior té informació, però precisament per això ha de ser especialment prudent, i sobretot quan parlem de coses d'aquest tipus, el que que ha de fer un ministre d'Interior és callar, no? I per tant jo callo. I dic simplement que lo que hi ha un jutjat de Madrid que està arxivat una vegada la denúncia, ha recorregut al senyor Trias i està en el seu dret, i en aquests moments està tramitant doncs el recurs, no? El recurs que havia, sí, que havia plantejat, no?
Una pregunta, Guillem Andrés, després Nacho Sanahuja i avui Mohamed Jordi de la Competència, programa guardonat amb el Premi Ondas, farà una pregunta del ministre Fernández Díaz.
Hola, bon dia, ministre.
Bon dia.
Jo li volia preguntar sobre l'ODI. L'ODI ha entrat en campanya electoral. Vostè, precisament, arrel d'unes declaracions que va fer el diumenge, quan va dir que el discurs independentista i també pactes de l'oposició, ajuntaments com a Badalona o a Castelldefels, incitaven l'ODI cap al Partit Popular. Jo li volia preguntar arran d'uns fets que van passar a Madrid farà cosa d'un mes, just abans del dia abans de la final de la Copa del Rei, va haver-hi una manifestació, diguéssim, clarament feixista, falangista, hi havia lemes contra els refugiats, clarament, i van acabar també cantant el Cara al Sol al barri de Malassanya, barri conegut també, bueno, anècdota, més de la meitat del barri va votar la Manuela Carmena també, no sé si va ser prudent o no autoritzar aquesta manifestació. Volia preguntar-li, aquest tipus de manifestacions inciten l'odi o no? I després, una pregunta molt ràpida, molt més personal, ja com a persona, tant com a ministre, també com a ciutadà, les campanyes electorals són també no són previsibles, a vegades passen fets com l'escarni, que va ser objectiu, vostè ahir, abans d'ahir, el dilluns, era objectiu d'un escarni de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Vostè, m'agradaria saber què li passa a vostè pel cap, què pensa en aquests 50-80 metres, abans d'enfilar cap al cotxe, quan té 30 persones, 30 víctimes d'aquest problema tan brutal, no?, que ha afectat a tantes famílies, que significa perdre les seves cases, no? A vostè, què li passa pel cap en aquests instants?
Bueno, sobre el tema de l'odi, bueno, primer jo, les manifestacions no les autoritza ni les nega l'autoritat governativa. Segons la llei orgànica reguladora del dret de reunió, el que és legalment exigible és comunicar que es vol fer una reunió, una concentració a la via pública. És normal, per què? Perquè, bueno, si a la mateixa hora un altre té també previst fer una manifestació, o, en fi, hi ha un bé públic també que s'ha de protegir, que és el dret de la resta de ciutadans a la circulació, etcètera, no? Però, no, per tant, no s'autoritzen, no s'han d'autoritzar les reunions. Es comunica a la delegació del govern o a Catalunya, doncs, a l'autoritat que depèn de la Conselleria d'Interior, no? Es comunica simplement. Si l'autoritat governativa la denega, és recurrible davant d'un procés jurisdiccional extraordinari i urgent, davant de l'autoritat judicial, que resol en 24 hores. Per tant, qui té la darrera paraula per autoritzar o denegar una manifestació és sempre un jutge, i ho fan contínuament, i en el cas de Madrid també. O sigui, no va ser l'autoritat governativa, no va ser la delegada del govern a Madrid la que va autoritzar o no aquesta, sinó que va ser l'autoritat judicial. Respecte a si vostè, lo de l'odi que em preguntava vostè. Bueno, miri, és que jo abans parlava del president Obama, que va parlar d'aquest atemptat terrorista con aquesta discoteca d'Orlando, no? I va parlar que va ser un acte de terror i d'odi. Bé, és que hi ha una agència europea de protecció dels drets fonamentals precisament dedicada a la Unió Europea, dedicada a la prevenció dels delictes que inciten a l'odi, a la xenofòbia i al racisme, no? I això de l'odi convé tenir-lo molt present. Nosaltres tenim el mapa de delictes d'odi fet en el Ministeri d'Interior i hem estat felicitats per aquesta Agència Europea de Protecció dels Drets Fonamentals. Si tu senyales a un col·lectiu o a una persona, però en definitiva a un col·lectiu, com el demonitzes d'una o altra manera, al final acabes incitant, no a tota la societat, però a una part de la societat.
En aquesta manifestació, manifestació assenyalava directament als refugiats.
Si vostè em diu que si m'agrada aquesta manifestació, jo diré que no, però el que dic és que no és la meva responsabilitat que es produís aquesta manifestació, perquè és l'autoritat judicial la que autoritza o no, i jo em reservo la meva opinió, però vull dir, no és en cap cas la meva responsabilitat com a ministre d'Interior, però dic que tampoc de la delegació del govern. Va ser l'autoritat judicial. Si vostè em diu, m'agrada, no. Jo crec que incitar el racisme a la xenofòbia és un delicte que està tipificat article 510 en el Codi Penal. Així de clar.
10 i 31 minuts, veig un moment a la
fi. I què penso sobre aquestes persones? Bueno, pues, miri, escolti, jo, sobretot el que penso és que en una campanya electoral doncs, també s'ha de preservar el dret dels candidats, no? Com a qualsevol ciutadà, però els candidats que tenim el dret i el deure en campanya electoral de fer coses que normalment no fem, almenys amb aquesta mateixa normalitat, també a preservar el nostre dret a fer-ho amb tranquil·litat, no? I per tant s'ha de fer compatibles tots els drets. Per cert, no és un dret a l'escratx, eh?
10 i 32 minuts. 3 minuts i continuem amb el ministre i entra... Què tal, Nacho? Bon dia.
Molt bé, gràcies a Déu. Què tal? Estic una mica sorprès avui.
Per què?
Home, ve el ministre de l'Interior i no hi veig ningú encorbat amb tot l'edifici.
Tu?
Sí, bueno, evidentment.
Sí. Si tu t'has posat corbata, per què ve el ministre?
Jo, sí, un dia a la setmana sempre acabo portant corbata, però és que ja si el dia que ve el ministre de l'Interior hem d'anar sense corbata, és que ja ens...
Perdó, una pregunta. Jo vaig a l'americana sense corbata.
Fas molt goig, sí.
Val, americana, però el ministre ha vingut sense corbata.
Sí, però ell mana, ell fa el que vol. Jo a la fàbrica, que vaig a vegades, vaig embatir. Clar, només faltaria.
Ara tornem. No.